Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital. Aquesta setmana parlarem d'un tema realment novedós, que no nou, però sí novedós, perquè ara està agafant realment molta força i està començant a aplicar-se gràcies al desenvolupament de les últimes tecnologies com la intel·ligència artificial, la supercapacitat de computació i una sèrie de coses que estan facilitant que el tema del programa d'avui doncs estigui agafant força i estigui realment començant a aplicar-se. M'estic referint al bessó digital. I per parlar del bessó digital tenim avui amb nosaltres a l'Eduard Martín. L'Eduard Martín és degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i és el CIO, el CIO, de la Mobile World Capital Barcelona. Bé, Eduard, abans de res, benvingut al programa. Ja has passat més d'un cop per aquí, però et dono la benvinguda.
Merci.
Vinga, i bueno, he fet una mini presentació dient que parlarem del bessó digital, però t'he deixat a tu, que per això ets el convidat, que ens expliquis, i el primer és la definició, què és això d'un bessó digital, un gemelo digital o un digital twin?
És una cosa que és antiga conceptualment. El que passa és que ja saps que, Tomàs, que hi ha conceptes que al llarg del temps pues, ens reneixen, no? Bàsicament és la rèplica digital, en el món digital, del quelcom físic per obtenir un resultat que realment sigui productiu. Això ja es fa molt de temps. Per exemple, el disseny CAD, no? Els enginyers i els arquitectes estan farts ja fa moltíssims anys des que la informàtica i la computació permet que dissenyen els seus models digitalment, no com es feia abans manualment. Això va ser un gran avenç de la computació des de fa molts anys. La gràcia del bessó digital és superar el que és la representació digital de quelcom útil des de lo passiu a lo actiu. És a dir, no només que sigui una representació, sinó que, a més, tu puguis interactuar amb aquesta representació, no? Per arribar al concepte aquest de bessó digital actiu, que té noms que tothom podrà trobar a internet, no? Hi ha tota una teoria de los tipus, jo entraré en aquestes teories, no? Hem tingut que avançar molt tecnològicament. Per què? Primer, perquè una representació digital de quelcom físic i perquè tothom ens entengui, la representació digital d'una taula, una cosa senzilla d'un moble, requereix de molt espai. Són moltes dades, moltes coordenades, la textura, el color, no només és dibuixar la taula, sinó que hi ha molta informació. Informació no, dades que han de ser. Llavors, primer hem tingut que tenir els mitjans per emmagatzemar totes aquestes dades. Després hem tingut que tenir els processos capaços de modificar aquesta representació, no? Que la taula, per exemple, la pugui girar, que la taula li pugui donar la volta, que la pugui canviar de color, no? Tot això és el que s'ha anat treballant una mica inconscientment. Ningú li deia bessó digital, li deia, pues, dissenyo una taula amb el CAD o dissenyo un pis amb no sé què. Ara tenim els mitjans tecnològics per no només que això siguin representacions estàtiques, utilitzades, per exemple, en el camp de la medicina, sinó per aconseguir que aquestes representacions digitals siguin dinàmiques, és a dir, poder jugar. I poder jugar què significa? Pues poder-los donar vida per, sobretot, el camp de la simulació, és a dir, què podria fer amb aquesta taula, no? Què passaria? Estic utilitzant lo de la taula, un exemple molt senzill, no?
Ara
què podria fer amb això? Donar-li vida, no? És a dir, no només tinc un objecte o diversos objectes, sinó que aquests objectes es posen en un context, per tant, en un en altres tipus de dades i els hi dono vida. A partir d'aquí, gràcies a la tecnologia que tenim avui en dia, que bàsicament és gran capacitat d'emmagatzament de dades, gran capacitat de processament, de computació, i el desenvolupament d'aquestes dues coses en temes com són el Big Data, la intel·ligència artificial, no? Tot això, aquesta capacitat que tenim d'infraestructura digital ens permet fer bessons digitals, o sigui, realitats digitals paral·leles a les físiques que siguin actives. Vale?
Sí, l'exemple de la taula que has fet molt bé, crec, de començar amb un exemple supersenzill. Per lo que entenc que has explicat, fins ara, amb un programa de CAD, podies dibuixar la taula, inclús veure-la des de diferents punts de vista, girar-la, canviar-li el color. El que és el bessó digital actualment és que, a més, aquesta taula que tan bonica que has dissenyat, li pots posar a sobre un pes i veure si es trenca o si no es
trenca. I veure si cau, o veure si suporta, o sigui, fer exercicis d'enginyeria. Mira, els bessons digitals, en l'actualitat, i ara progressaré l'exemple de la taula perquè es vegi més clar, en el camp de la ciència són fonamentals i són un camp enorme. Ciència vull dir investigació, recerca. I en aquest sentit es necessiten molts recursos, i aquí tenim el tema dels supercomputadors, no? El camp de la ciència, per exemple. Com podem preveure canvis meteorològics? I ja s'utilitzen, no? Com podem fer models meteorològics? Quan estem connectats veient la tele, no? Els meteoròlegs ens diuen, segons el model, bueno, hosti, segons el model, això significa alimentar-se de moltíssimes dades, generar un bessó digital de lo que és el temps real físic del món, no? I preveure amb totes aquelles variables i amb procés costós que utilitza molta computació, com es comportarà pues, la borrasca, la tormenta, no sé què, no? El camp de la ciència. En el camp de la ciència també tenim la medicina, no? Com flueix la sang, com una infecció, no? Pues que recreant el cos humà i intentant introduir totes les variables, no? Que coneixem gràcies a l'experiència física. En aquests són models que ja s'utilitzen fa temps, que són molt costosos, i seria traduint a la taula, doncs donar-li vida a aquella taula, no? Li poso pes i cau, què passa quan han passat 100 anys amb el material aquest, però sempre sobre el coneixement que tenim les persones, no? Llavors, els models aquests estàtics de fer objectes, de dissenyar objectes digitals i després fer-los físics, ara tenim possibilitat, i també els models científics, tenim la gran possibilitat, i ja es donen, i ara faré uns quants exemples pràctics que s'han fet, de passar-los al món real, no? Al món de físic, al món nostre.
Sí, el que la dubte que ens sorgeix és que realment una borrasca o un tema de salut, les variables és que són quasi infinites. Vull dir, realment ser capaç de saber quines són totes les variables, introduir-les i capacitat de computació, no sé, estic segur que s'arribarà, però no sé en quin moment, i de fet t'ho pregunto, estem.
Estem en un moment que tenim gran capacitat, de totes maneres, tecnològicament, tenim la supercomputació pel món de la ciència, sobretot pel món de la ciència, això és molt important. La introducció de la computació quàntica, això ens dona capacitat de procés. Però és cert que l'obtenció de les dades, bueno, sí, podem tenir un catàleg de dades que, segons la matèria, estigui acotat pels investigadors, però tenim un problema amb emmagatzem d'aquestes variables i les dades. Bueno, també l'evolució del cloud, amb l'edge computing, coses d'aquestes, ens permetrà tenir més capacitat d'emmagatzemar aquestes dades, avaluar-les i després compartir. De totes maneres, i voldria, perquè la gent ho entengui, lo de la taula crec que s'ha entès, lo dels models científics és més complicat perquè hi ha tot aquest tipus de variables. De totes maneres, els bessons digitals actius, és a dir, aquells que no només ens simulen, no? Simulen, perquè, per exemple, jo estic simulant el comportament d'una borrasca, però no el puc passar al meu... És una simulació, és a dir, em serveix per obtenir coneixement, que no sempre es produeix, perquè a vegades diuen plou, i pues, falla les variables i no plou, i el model deia que plou, que plovia. No és un error, és simplement, segurament, que s'ha d'afinar l'obtenció de dades, no? Hi ha, en aquests moments hi ha models reduïts a digital, o sigui, replicats a digital, que són exactes i a més interactuen amb el model físic, que és el gran moment on estem ara. I són sobretot els bessons digitals industrials, Vale? I m'estic referint a les cadenes de producció. I en aquest sentit, en aquest, el món indústria 4.0, no? Tot, crec que ens podem imaginar ja més o menys que escolta aquest programa indústria 4.0, no? Tenim una indústria que té sensors, que té actuadors, que té autòmates, no? Que les cadenes de producció ja no estan gestionades, o sigui, al 100% per humans, sinó que estan totalment automatitzades. Doncs les cadenes de producció comencen a utilitzar els bessons digitals per diverses raons. Primera, perquè fer la simulació sobre un bessó digital és molt menys perillós, no?, que fer-la en l'element físic, no? I hi ha cadenes de producció que tenen risc per les persones, per exemple. Segon, hauria de ser més barat. Segurament la primera implementació no, perquè has de muntar el sistema, però modificar una cadena de producció, una cadena de muntatge de cotxes, no?, d'una, no sé, d'una indústria, modificar la cadena de producció per fer un cotxe o un altre costa molts diners, perquè s'han de modificar molts paràmetres de les màquines que ja estan automatitzades, no? O modificar la cadena de producció d'un port, no? D'un port que és cadena de producció o cadena logística, no? De com se descarreguen els contenidors, etc. Per tant, en el món industrial, aquest tipus de construccions que no necessiten tantes variables com un model físic o un model humà, no?, de la ciència, comença a utilitzar-se. I te faré un exemple que s'està fent, que és real i que funciona, perquè ho diguin clar. Vam nosaltres a dintre de l'iniciativa 5G Barcelona, i a més utilitzant tecnologia 5G, utilitzant el nou model de cloud en l'edge computing que permet un gran magatzem de dades i a més baixa latència, vam promoure un projecte que va fer Gestam, una gran indústria, amb Telefònica, en aquest cas un altre partner, on es va reproduir digitalment exactament la cadena de producció. Era una cadena de producció en aquell moment de carcasses de bateries pels cotxes elèctrics, sí? Una producció que en aquell moment estava a Barcelona. I llavors aquesta cadena de producció, el problema que els donava, o el problema que es volia resoldre amb el bessó digital, és que per modificar les condicions de la cadena de producció, és a dir, fer la carcassa d'una manera o fer-la d'una altra, tenia moltes variables, però variables acotades, Tomàs, ¿vale? No estem parlant del model. O sigui, coneixem les variables, sabem com van els autòmates, sabem com va la cadena de producció, per tant, que no vol dir que siguin poques, eren moltíssimes, però sabíem quines eren, no? Llavors es va reproduir exactament la cadena de producció en el món digital. Llavors, tots els processos d'adaptar la cadena de producció per canviar el tipus de bateria o el tipus de contenidor es dissenyava en el model digital, que era exactament igual amb els mateixos paràmetres de funcionament, es comprovaven les modificacions, es feia les verificacions tècniques, per tant, s'està adaptant, s'està simulant i s'està comprovant el correcte funcionament de tot això amb tota el benefici econòmic que significa això, perquè modificar-lo, agafar un dia, tancar, canviar la cadena física, no? I simular això són diners, és més barat en el món digital. I a més, la gràcia final és que totes aquestes modificacions, un cop verificades, es transmeten digitalment perquè els autòmates de la cadena de producció s'adaptin físicament als paràmetres que ha dit el bessó digital. Això és un camí que tota la indústria 5.0, perquè això ja no és 4.0, això és 5.0, vagi per aquí. I llavors hem d'entendre aquests bessons digitals des d'aquest punt de vista. Els bessons digitals científics fantàstics, extraordinaris, necessiten computació i continuaran servint, però jo crec que aquests bessons digitals, aquestes realitats duplicades de les realitats físiques en un món que és més... Les implementacions inicials, diguem que el CAPEX és car, la primera implementació, però l'OPEX al final és més barat, són ja una realitat a les indústries, el que passa és que no arriben al... O sigui, formen part ja del procés de transformació digital d'aquesta indústria 5.0. Aquest és un exemple real que jo he viscut en primera persona i ho he vist i realment funciona perfecte, però tenim altres exemples.
Un concepte que has dit diverses vegades i que m'agradaria aclarir perquè hi ha potser gent que no l'entén. Has parlat més d'un cop del edge computing.
Sí.
Fes uns 5 cèntims de què és l'edge computing, que té alguna cosa a veure amb el núvol, crec, però en definitiva, posa'ns
en... Mira, jo i demano perdó als meus col·legues més, saps allò, els més teòrics i tal. Ho simplificaré molt fàcil, ja em coneixes, vale? Simplificant la idea. Mireu, el clau actual, us he dit que augmentem el volum de dades, no? Evidentment, ho estem augmentant perquè tenim cada vegada més possibilitats d'obtenir dades de tot tipus, que són precisament les variables que tu em deies, no? Bé, bueno, aquestes dades responen a les variables, no? La necessitat de coneixement per a totes les coses. El cloud centralitzat, com hem vist, centralitzat vol dir, ara estem acostumats a grans data centers, no? Que tenen tota la nostra totes les nostres dades i elles processen la nostra informació, és un model que l'hem d'evolucionar perquè necessitem més espai i necessitem fer magatzems intermitjos, ho entens, no, Tomàs? O sigui, una manera seria créixer en aquests data centers indefinidament, però una altra manera és dir, escolta, anem a racionalitzar, organitzar totes aquestes dades, que moltes estan repetides, no? I a més distribuir-les en data centers més petits, que no substitueixen els data centers grans, sinó que es distribueixen al llarg de tota l'arquitectura de la xarxa. Anem a suposar que internet és la gran xarxa, no? És la veritat. I a més, com són magatzems intermitjos, estan més a prop de l'usuari, per tant, les dades les podem agafar més ràpidament, no? Perquè simplement estan més... És com... Quan tu tens un magatzem de fotos antigues de la teva família, no, imagina que tens un magatzem, no? I tens els àlbums aquells que fèiem de fotos, te'n recordes quan no eren digitals, que fèiem els àlbums de fotos i les tenies a un calaix, no? I, hòstia, per buscar aquesta foto trigo temps. Està allà. Imagina que d'aquell conjunt de fotos agafem un dia i fem una selecció de les que veig més, de les que me són més útils, de les que, no sé, i es poses com en un calaix, no? A banda del calaix supercalaix, no? Això seria l'edge. Estic distribuint la ubicació de la meva informació i, a més, tinc la que m'interessa més a prop, ¿vale?
És tenir els recursos que t'interessen més a prop perquè siguin més ràpids.
Exacte. I més distribuïts perquè hi càpiga tot.
Una de les aplicacions... Espera, no et faig aquesta pregunta perquè és que aquest matí he llegit una notícia de Corea del Sur que deia que anaven a fer un bessó digital de Seül, d'una ciutat, però una ciutat amb el tràfic, amb el... Bé, bueno, això sí que jo crec que és un invent, però
no.
A la pràctica, sí?
Mira, aquest invent, saps que jo vaig treballar a l'Ajuntament de Barcelona, vaig ser director d'innovació de l'Ajuntament de Barcelona, i aquest invent, jo no t'he dit que ho va inventar Barcelona, però t'estic parlant de fa ja molts anys. El gran repte de les smart cities, no? Smart cities, no? Ciutats que tenen molts sensors, no? Que tenen moltes dades i molta informació que generar i molt coneixement, sempre ha tingut el gran repte de la capa de presentació. Què diem, no? Què entenem nosaltres per capa de presentació? És a dir, poder veure, no? En una simulació, és com si tinguessis una maqueta, no? Una maqueta de la teva ciutat, què passaria?
Activa.
Els bessons digitals d'una ciutat formen part de la conceptualització d'una cosa que, de fet, és tema d'una tesi doctoral que no sé si acabaré mai, però que és un sistema operatiu de ciutat. És a dir, ser capaços de tenir tot allò, o sigui, totes les dades que genera una ciutat amb els diversos usos, això és molt complicat. Si vols, un altre dia parlem d'això, un monogràfic, d'acord? ¿Vale? Ser capaços de relacionar-les, per exemple, saber quan hi ha una fuga d'aigua a una punta de la ciutat, com afecta el tràfic a l'altra punta. Això és molt complicat. No? Bueno, jo ho dic molt fàcil, però això és molt complicat. Una capa de presentació en un bessó digital permet no només atendre a les realitats, no? A les coses que passen, i a més visualitzar-les sobre aquest bessó, no? I tenir, per exemple, un centre de control perfecte, no? on tu ho vegis d'una manera més rica, sinó que permeten dues coses molt importants. Fer simulacions. Què passa si tinc un incendi, no? M'estic inventant, eh? Què passa si tallo aquest carrer per fer unes obres? I a més tenir també un planejament ciutadà, que és molt important, perquè els planejaments ciutadans es fan amb sistemes d'informació inconexos o poc connexos. Llavors, a vegades és molt difícil planificar la ciutat en base a dades, es planifiquen normalment en base a criteris polítics o a preferències. Llavors, és ineludible, acabarem amb un sistema operatiu de ciutat. M'entens el concepte de sistema operatiu? És a dir,
sí, sí,
una
sí, sí,
coordinació
sí.
absoluta de tots els serveis municipals, que és el que donaria respostes objectives, sí, al marge de les polítiques, que estan bé, les opcions polítiques estan bé, però opcions objectives. Jo sempre, i si em permets, és que m'apassiona aquest tema, m'has enganxat amb aquest tema, però, ostres, per què hi ha quatre perruqueries en el mateix carrer una seguida d'una altra? O per què hi ha 300 bars en un mateix carrer? Bueno, es podria fer una planificació en funció de dades, de requeriments de la gent, no? De lo que vol la ciutadania en general per intentar distribuir els serveis equitativament una ciutat, no? I això amb un bessó digital és perfecte, ho pots simular en un bessó i ningú, i bueno, i veure què passa, no? I llavors intentar esbrinar conseqüències.
Deixa'm fer una pregunta a l'Obèstia, que potser és una parida. Hem parlat d'una ciutat, deixa'm anar a l'altre extrem. Un Excel? Un Excel és un bessó digital. Quan simules un procés, per exemple, comptable o econòmic, estàs fent proves allà a l'Excel i obtenint resultats o no?
Bueno, és un model. El que passa és que no, el bessó digital té la gràcia de no només ser un model, sinó que, a més, és allò de no solo hay que hacerlo, sinó aparentarlo. És a dir, un bessó digital és que tu tens la representació visual d'allò físic, no? És com si ens retrotraiem a la taula, no? Tu estàs veient la taula en aquest model digital, no? El que sí, el de l'Excel me trenca els temes, però tens tota la raó. Bueno, l'Excel seria la font de dades que dona forma a aquest modelatge, no? Per exemple.
Eh? Però un Excel amb fórmules, o sigui, actiu. Sí, sí, sí. Però deixa, és igual, això un altre dia. No ens queda quasi temps. Prevenció. Clar, suposo que el bessó digital també serveix per això, per saber si una màquina es trencarà o no es trencarà, per manteniment, o sigui, l'últim apunt, perquè ens queden 2 minutets.
Ha passat ràpid, això.
Sí, sempre.
Sí, absolutament. Els bessons digitals serveixen per simulacions, per emergències, sí. Usos més, serveixen per moltes coses, simulació, emergències, previsions, no? I modelatge de comportaments, no? I, de fet, els bessons digitals estàtics, aquells models digitals, són utilitzats per la indústria per calcular resistència de materials, etc., des de fa molts anys.
Última pregunta. Aquest programa va molt adreçat a l'oient, és molt la pime tradicional. I ara, un senyor d'una pime està dient, bueno, tot això està molt bé, ciutat, Seul, no sé què, però a la meva pime. O sigui, a la petita empresa, a la zona digital, ja li està servint o li servirà en breu?
Hem de fer que el bessó digital, els sistemes d'informació que incorporen bessons digitals adaptats a la pime, jo estic pensant en un lampista ara, que és el primer que va sortir. Bueno, doncs per què no? Que el lampista, ja hi ha gent que ho fa, que quan li encomanen una instal·lació, pues, la pugui fer digitalment amb els paràmetres del pis i la pugui testejar abans de posar-se a fer forats a la paret de casa teva, no? El problema de les pimes és que hem d'arribar amb software, amb recursos a l'abast de les pimes. No és un problema tecnològic, és un problema de...
Bueno, però potser hi ha gent, si no avui, demà, solucions al núvol que es puguin utilitzar com a software.
Ja n'hi ha, Amazon Web Services, ja n'hi ha. El que passa és que una altra cosa és que siguin capaços de transmetre-les.
Ara sí, hem arribat al final. Només et deixo aquí la qüestió, que si vols parlem d'aquí dos programes. El bessó digital, el metavers. Com la liem? La liem.
No la liem. El metavers no només és... I t'ho dic en dos, superràpid. Un metavers, al final, és un món digital on també hi ha bessons digitals. A vegades jo ho defineixo com la Federació de Bessons Digitals, però això en un altre programa t'ho explico.
Ok. Molt bé, Eduard. Gràcies per haver estat aquí. Has estat molt aclaridor. Crec que ha estat molt interessant. Però, com sempre, el temps se'ns ha menjat el programa. Gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Bé, i fins aquí el programa d'avui.
Si voleu fer suggeriments, si voleu venir al programa, si teniu alguna idea, simplement teniu que enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. Fins la propera.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.